Miquel Àngel, para. Escolta, que això és un misteri, però és un misteri especial Nadal.
Ara. Molt bé.
They're putting decorations up in front of my old church. The shepherds and the wise men in the hay. There's Joseph and his Mary looking down at heaven's birth. And the angels saying, don't you be afraid.
Un especial Nadal de Misteris la nit, amb la participació d'una astròloga. També un expert en fer cagar el tió i un cowboy de Rens. I encara tindrem històries de fantasmes. The
manger. There's a star up in the sky and it's calling all the least of these. Come make...
I per començar, Josep Antoni, Misteris de Nadal.
Exactament, amb els misteriosos noms de les Nadales. Nadal és com un gran festival que comença a mitjans de novembre i s'allarga fins al dia 6 de gener, amb una durada de més d'un mes i mig. Durant aquest temps ens envolta una música familiar i emotiva, amb molts idiomes, que ens fa sentir aquest esperit nadalent de pau, joia, germanor i, evidentment, ens emboca una mica al consum. Però quin és l'origen d'aquesta música gairebé universal i que pren diferents noms segons els països? A casa nostra les coneixem amb el nom de Nadales o cançons que lloen el naixement de Jesucrist, però el seu origen l'hem de cercar molts segles abans. Som-hi. Les primeres formes de cants associats a celebracions nadalenques apareixen en els segles IV i V, quan el cristianisme es va establir com a religió oficial de l'imperi romà. En aquest context, els himnes litúrgics en llatí van ser emprats durant les celebracions de Nadal. Un exemple és Gloria in Excelsis Deo, que ha donat lloc a moltes variacions en diferents idiomes i que actualment encara es continua cantant. Durant l'edat mitjana, les Nadales van començar a desenvolupar-se com a gènere independent. A Europa, els trobadors i joglars composaven cançons que nadaven històries religioses, incloent-hi el naixement de Jesús. Aquestes cançons sovint estaven escrites en llengües vernacles, fet que les feia accessibles per al poble. Els pastors feien representacions del naixement de Jesús en els portals de les esglésies i cantaven unes senzilles cançons que jugaven al nounat. En el Renaixement, els compositors van introduir harmonies i estructures musicals molt més complexes. Aquests cants sovint tenien elements tan religiosos com festius, amb la finalitat de transmetre joia i felicitat. Durant el segle XIX, les Nadales van experimentar una gran popularitat gràcies a la influència del romanticisme, que valorava les tradicions populars i les emocions humanes. Moltes d'aquestes Nadales que avui en dia es consideren clàssiques es van escriure en aquesta època, com ara Silent Night, Nit de Pau, que potser escoltarem avui, composta a Àustria l'any 1818. Avui, les Nadales han assolit molta popularitat, degut als mitjans de comunicació, com la ràdio, el cinema i la televisió. A més de les tradicionals, es van crear moltes Nadales modernes amb temàtica també nadalenca, però sovint amb un to més comercial o laic. Però és sorprenent com al llarg de la història aquestes cançons universals, que sentim a tot arreu, han adoptat diferents noms. Fixeu-vos. En català ja ho hem dit, Nadala, que ve de Nativitat del Naixement de Jesús. En castellà fan servir el nom Villancico, provinent de Villano. I Josep Maria Villano no vol dir dolent.
No, oi que vol no? Dir de la villa.
De la villa. Nosaltres els diem els vilatans, no? En francès, Noël, o Chants de Noël, també prové del llatí natalis, que vol dir, com ho hem dit abans, naixement. Antigament, i és curiós, això, els que naixien en aquesta data se'ls posava el sobrenom de Noel, i d'aquí tenim els noms de Noeli o Noelia. En alemany, atenció, Weihnachtslied.
Carai, nen. Clar que tu, com que ets especialista en aquests idiomes, ho pronuncies perfecte.
Sí, però escolta, quan ho has acabat de dir, ja
ha acabat el conte.
La veïnament, no?
Sí, sí.
Doncs és una paraula composta d'altres tres, que vol dir cançons de la nit santa, referint a la nit de Nadal, moment del naixement de Jesús en el PSB. Però el nom que ha esdevingut com a referent internacional d'aquestes cançons de Nadal prové d'Anglaterra, curiosament, del nom Carol, o Christmas Carol, i què vol dir exactament Carol? Doncs aquesta paraula s'origina a partir del mot Carol, Carole, per la nostra pronunciació, de l'antic idioma francès, que es referia, curiosament, a una dansa tradicional dels segles XII al XIV que es ballava fent un cercle, on també es cantava i que tenia jocs en festivals. Abans de la reforma luterana del segle XVI, els cants religiosos es feien en llatí i únicament pel clergat. Aquesta reforma va aproximar aquest cant al poble i amb la seva pròpia llengua. Músics anglesos com William Byrd
van... Com? William Byrd,
però...
Byrd.
Amb llibre, no?
Vale.
Si no, i si
és
no...
que m'havia semblat que era mig llatina, per sí, això t'hi ho pregunto.
Si no ho he pronunciat bé, el senyor William ja m'ho dirà. Encara està una mica enterrat. No? Van compondre motets per cantar el Nadal que va anomenar Carol. Molts altres idiomes europeus, com l'italià i les llengües eslaves, han adaptat aquest nom a la seva fonètica. I podem trobar aquesta paraula, fins i tot, en rus o en japonès. Si entreu
sí, però,
en Google Translate...
Potser el Josep, el Miquel Àngel tindria una Nadala per aquí. Perquè ens estàs explicant l'origen del nom?
Estel de Nadal...
Vale. Continua.
Ah, doncs a mi m'ha agradat.
Sí, no? Aquesta ja...
Ja la farem més endavant, no? Doncs fins i tot, ja per acabar, un altre anglès, l'escriptor Charles Dickens, va commoure les nostres ànimes amb un conte del que parlarem més endavant i que té el curiós títol de A Christmas Carol.
A Christmas Carol. És veritat que en parlarem més endavant.
I que està clavat...
No facis spoilers,
no,
eh?
No,
després. Ara sí, escoltem la Nadala.
Estel de Nadal, brilla, 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 estel de Nadal, tornes a somriure, estel de Nadal, brilla, 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 estel de Nadal, portes llum i pau, brilla, brilla els nostres ulls, quan cantem i estem tots junts, brilla, brilla cada lloc, posa'm llum a dins del cor. Estel de Nadal, brilla, 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 estel.
Què et sembla, Josep Antoni?
Ah, molt emotiva, molt bonica.
Però tu no saps per què hem posat l'Estel de Nadal. És que ara tenim una invitada...
Molt especial, no?
Molt especial, bueno, que ja coneixem aquí el
molt
programa.
Molt estelada.
Estel de Nadal. Elisenda, estàs per aquí? Hi ha algú ahí?
Per aquí, sí. Per
hola,
aquí, sí.
Elisenda. Benvinguda novament, no? Encara sigui a distància, però benvinguda.
Sí, perquè...
Moltíssimes gràcies.
Perquè ja has vingut al programa algunes vegades, amb la teva faceta que fas de les cartes del tarot, però avui hem posat l'Estel de Nadal perquè ens vens a explicar coses astrològiques, eh?
Sí. Veniu a veure la cara bé.
Sí, perquè ja ho vas comentar quan vas estar amb nosaltres, que també feies estudis d'astrologia i així, i ara és el moment per fer prediccions astrològiques.
Sí, però escolta, Josep Maria, no li facis del dia 22, que ja
no?
Tu vens a venir, no,
No,
perquè
no.
Et preguntarà pels sorteig de Nadal i escolta,
no.
Mira, era... prediccions sí, però miracles no,
A veure, era Estel de Nadal.
No la podem comprometre, sinó després no vindrà mai més,
Doncs a veure, què ens pots explicar, Elisenda?
Doncs, mira, ens ve un 2025, ostres, mogudet, però jo he de dir que jo m'ho he mirat i dic, ostres, tu, ja ens feia falta i ens ve un 2025 que arrencarà moltíssimes coses, i jo crec que per bo, que els últims anys sembla que l'astrologia fèiem unes predicions que sembla que el món s'acaba. Doncs no, aquest any arranca, arranca bé.
Arranca bé, vale.
Pinta molt bé, perfecte.
Sí, pinta molt bé. Us explico que aquest any passaran coses a nivell astrològic que fa molt, molt que no passen. I és que en l'astrologia tenim tots aquells planetes que estan a prop de la Terra, Venus, Mercuri, Mart, aquests, estan en propet i es nota quan es mouen, però es nota poc.
Ostres, és que el Venus, Elisena, no sé, aquestes nits, que moltes, i ho he comentat a vària gent, es veia el planeta Venus, una lluminària increïble, aquí, bueno, des de casa es veia damunt d'aquí Sant Quirze Park.
Josep Maria, el Venus té una tradició així molt sensual, molt...
Sí, és seductora, Venus. O sigui que vindrà marcat una mica per Venus, la predicció.
I per l'amor, potser per l'amor.
No.
Aquests, fixa't que aquests planetes que són més petitonets, com són poquets i estan més a prop de la Terra, la seva influència es nota d'una forma més subtil i es nota més en la quotidianitat. Si tu vols trobar nòvia, doncs quan Venus et fa un bon trànsit és quan la trobes.
El Miquel Àngel acaba d'aixecar els braços.
S'ha apuntat ja t'està demanant cita.
Sí, molt bé.
Però quan nosaltres mirem una miqueta de predicció per tot l'any, els planetes que fan que les coses es belluguin de veritat, són els planetes que ens queden una miqueta més lluny. Saturn, Júpiter, Plutó, Urà i Neptú. Quan aquests planetes es mouen, es mou tot i es mou per tothom. I aquest any es mouen tots.
Es mouen tots. Mare
meva. Us explico.
Digue'm.
Perquè clar, sempre s'estan movent, eh? Hi haurà algú que em senti
i
els planetes sempre es mouen. Sí, home, si els planetes sempre es mouen, malament raia.
Una vegada més que l'altra.
Però què passa? Quan en astrologia diem que es mouen, vol dir que canvien de signe. Per tant, aquell planeta comença a treballar des de l'energia d'un altre signe. I això és el que marca veritablement moments socials, claus, moviments històrics que després es recorden. Això ho marquen aquests planetes. I aquest any s'ajunten tots. Han dit, anem de festa, i se'n van tots de festa el 2025.
Vaja.
Jo us ho explico aquí ràpid i us explico què passarà i en quins moments. Perquè així després podreu mirar l'agenda, ja m'ho anirem ajustant. Llavors, fixeu-vos que un dels primers moments més agitadets per la primavera, la primavera de Sant Galtera, i aquest any ens altera també el cel, perquè tenim els dos primers planetes, Saturn i Júpiter, primavera-estiu, estaran molt moguts. Fixeu-vos, Saturn regeix tot el que és l'ordre, les estructures, la jerarquia. I ve de peixos, on ens ha fet una miqueta reavaluar la nostra pròpia espiritualitat, la nostra intuïció. Però ara entra Àries, el 15 de maig, que és el guerrero, i per tant, a tot allò que hem estat pensant i reflexionant durant el temps que va tornar a tapeixos, a partir del 15 de maig començarem a prendre accions i es començaran a veure moviments clars i contundents que empujaran a la societat a establir noves jerarquies. Penseu que aquí entren governs, sistemes econòmics, entre tot.
Això és gairebé una revolució planetària, no?
Estem prenent nota, eh? Estem prenent nota. El 15 de maig, ja me l'he apuntat a l'agenda.
I a més, Saturn estarà durant 2 anys aquí, llavors tindrem 2 anys on, com a societat, també lluitarem per establir aquestes noves jerarquies i establir nous ordres que ens siguin més profitosos.
Molt bé.
Aquest és el primer, Saturn. Que ve
Saturn.
Sí. Llavors, juntament amb Saturn, tindrem a Urà. Bueno, mira, anirem a Júpiter primer, que això ho entendrem millor.
Ah, vale, Júpiter és el gros,
És el de la joia, no? El de l'alegria. Ens porta alegria, en certa manera.
Sí,
exacte, és el planeta de l'expansió. On Saturn ens posa ordre, Júpiter ens ajuda a expandir-nos, a créixer i a fer-nos grans. I regeix també tots els nostres valors. Fixeu-vos que Júpiter fins ara ha estat a bessons. I clar, què ens feia? Ens expandia les idees. Doncs venga idees, venga notícies, venga fake news. Tot això, que sembla que rebem notícies de tot arreu i no sabem ben bé quina són de veritat, això ha passat mentre Júpiter estava aquí a bessons. Júpiter ens ha deixat al cap una mica atolondrat, ple de coses i no sabíem ben bé on posar-les. Però el 9 de juny entrarà a cranc. I això farà que canviïn moltes coses, sobretot a nivell personal, ho notarem molt, perquè ens donarà una miqueta més de pau. A l'entrada a principis de juny sentirem que les nostres creences, les idees de cap a on volem anar, s'envolten més de les persones a les que estimem, s'enfoquen més en la nostra família, en el nostre entorn, en allò que ens omple. I com que d'alguna manera sentirem que aquest créixer ja no és tant cap enfora, sinó més cap endintre. Per tant, això ens afavorirà molt, i a nivell social sí que és veritat que és un moment clau. Apunteu al juny, perquè nosaltres que estem a Catalunya...
Sí, 9 de juny, a les 5 de la tarda.
Sí. Penso bé. Cranc regeix el sentiment pàtria. La pàtria la veiem a cranc i Júpiter és el planeta de les creences.
Les creences.
Per tant, és un moment en el que prendran la gran rellevància els sentiments patriòtics. Oye, de tots els laus, eh? Aquí no fem diferències. Però que tinguem clar que és un moment en què això ho notarem. Júpiter estarà aquí un any, però mentre Júpiter està per aquí, segur que hi haurà temes de pàtria i de sentiment de pertinença al país per tots els bandos que prendran un gran protagonisme a nivell social. Ah, jo us he portat regles personals sí, sí, i socials, sí, sí. Perquè tingueu feina, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, perquè encara ara ve lo gordo, eh?
Ara ve l'urà, no? Urà?
Mira, abans de fer urà, us explicaré una cosa que ja ha passat i que segur que ens sona, però que ens ajudarà a entendre millor què passarà amb urà. Fixeu-vos, els tres planetes que ens queden més lluny, que són els anomenats planetes generacionals, són Urà, Neptú i Plutó.
Sí.
Plutó ha estat en boca de tothom perquè aquest 2024, per fi, i jo dic per fi, ha entrat Aquari. Ha deixat Capricorn, on li ha fotut un meneo a les estructures, a la religió, a la política, i ha sortit aquí totes les coses llatxotes que fins aquell moment no s'havien pogut parlar. Amb l'entrada de Plutó, doncs com que hem intentat començar fent, eh? Però fixeu-vos, Plutó estarà 20 anys a Aquari. I què passarà? Perquè aquest 2025 ja ho començarem a notar. Primer, aquest Plutó en Aquari ens empujarà a buscar un món millor. Ens farà ser conscients de la importància de cuidar el planeta. Començarem a parlar molt més, si cap, de tot el tema del canvi climàtic, la reutilització dels béns, etc. Però què passa? Que com Plutó està aquí molta estona, perquè nosaltres prenguem consciència de l'important que és fer un món més just per tothom, prendre consciència del planeta i dels recursos, Plutó el que fa, que per això a vegades té una miqueta de mala fama, és treure totes les coses lletges i ens farà veure el pitjor doncs, de no cuidar el planeta, el pitjor de les tecnologies, perquè Plutó amb l'entrada d'Aquari ens farà veure totes les coses que, no, que vol dir no fer un bon ús d'aquestes tecnologies, ens farà veure la pitjor part, però ens ho fa veure perquè puguem fer-ho bé. Llavors, a vegades, aquest Plutó no s'entén i s'interpreta com molt catastròfic, però escolta, perquè tu reaccionis, primer has de veure què és allò que no has de fer. No ens enganyem que nosaltres aprenem a pas de la humanitat. Eh? I, per tant, aquest Plutó, aquest 2025 serà molt protagonista i juntament amb l'entrada d'Urà el 7 de juliol a Bessons, farà que tot el tema de la IA, les noves tecnologies, avancin moltíssim.
Vale.
Fixeu-vos, Plutó ja ens està demanant, no? Ja ens està meneant de tota la part de la tecnologia.
Sí.
I nosaltres creiem que hem vist el que passarà, però és que no ens ho podem ni arribar a imaginar. Vull dir, realment Plutó porta coses en Aquari que encara no som conscients, però quan aquest Urà entri a Bessons, que ja li agrada la tecnologia, que ja li agrada la comunicació, tant a Bessons com a Urà, que també regeix la tecnologia, què passarà? Fixa't, Urà ha estat a Taura, que Urà és el modernito, eh?
Sí.
Mentre ha estat a Taura, què ha fet? Ens ha modernitzat l'economia, els bitcoins, ara tot es paga amb el mòbil, ja nadie lleva efectivo, Urà també regeix l'alimentació, movimientos d'alimentació d'aquesta healthy, el veganisme, el vegetarianisme, tot això...
Tot això és culpa de l'Urà?
Sí, és culpa de l'Urà quan va entrar Taura, perquè Taura és el bon menjar i el bon gastar.
Jo soc
Taura. Per tant, que ens ha mogut.
Sí, sí, mira, el Josep Antoni és Taura.
Escolta, Elisenda, m'has deixat perpleta. Això és com una mena d'un punt d'inflexió, no? Jo ja he notat aquí, és un canvi de dècada. Entrem en una nova dècada que va del 2025 al 2045, que coincideix, i perdoneu els que no els he de dir, amb els 50 anys de la mort d'en Franco, que també és un altre fet important. No sé si això té a veure amb els astres, però la veritat és que és un munt, són moltes coincidències, no? És,
sí, sí.
Això, de manera,
està...
A part d'altre, el 2025
està claríssim. Està escrit als estels.
Sí, sí, sí.
Bueno, en aquest cas està escrit als planetes que passen pels estels.
Vull dir que, escolta, ens has donat una llum immensa, eh?
I llavors, amb això, ja tenim feta la predicció?
Ens quedarà Neptú, eh? Aquest Urà.
El Neptú queda.
I no heu fet encara un curs d'intel·ligència artificial, no sé si dir-vos.
Que ja l'hem de fer, ja.
Que us espereu una mica, eh? Perquè això es modernitzarà tant que el que aprenguis ara, igual d'aquí 10 dies, ja no et val.
Exacte. O sigui, que ens espavilem el 7 de juliol... quan entri Urà ja està preparats, no?
Sí, sí, ja estigueu aquí atents i haureu de fer un màster en IA, no?
Un màster en IA, sí.
Bueno, ja fem pràctiques, era tant en tant.
I el Neptú que queda per aquí?
I ens queda el Neptú. Fixem-vos, Neptú és un planeta superlent, està 14 anys a cada signe, i de fet ha estat a peixos juntament amb Saturn. Neptú regeix la transcendència de la vida, l'espiritualitat, però que és aquella individual, allò quan cada individu busca allò que li dona un sentit profund a la seva vida. Llavors, tu has estat a Peixos, que estava superguai, allà s'ha trobat molt còmode, i ara entra Àries. Per tant, aquí, a nivell social, el que veurem és com una necessitat de lluitar per allò que és més gran que jo mateix, per aquelles coses que li donen un sentit profund a la nostra vida. Aquí trobarem molta gent que s'aproparà al tarot, a l'astrologia, a les energies, perquè hi ha com una necessitat de conquistar, Àries vol conquistar perquè és el guerrer, de conquistar coses que li donen sentit al meu dia a dia. No parlem de grans fites, de ser el CEO d'una gran internacional o tindre una gran empresa, sinó de conquistar allò que veritablement al nostre dia a dia ens dona sentit. I per tant, aquí estem 14 anys que jo crec que faran que les prioritats que nosaltres tenim ara, que són molt capricornianes, no? D'arribar molt a dalt, a la feina i tal, canviaran per complet a nivell social i la gent començarà a valorar molt més altres coses. No?
Això vol dir que, en certa manera, això vol dir que, en certa manera, podem passar d'una part d'un individualisme i una mena de narcisisme personal cap a una sensació més de necessitat de la societat, de la solidaritat. Total. Va per aquesta via?
Total.
Oi, escolta, total. Això és meravellós.
Tant aquest Aquari com el Urà, com el Neptú, ens estan convidant a fer tot això. I, per tant, per això deia, és un any molt mogut, però obre una etapa completament nova que canvia per complet el paradigma social i jo crec que és molt esperançadora.
Pues carai, noia, quina predicció que ens has fet.
Ens has arreglat el dia, sí, el dia i la resta de l'any.
Molt bé. Doncs t'agraïm molt la teva intervenció i aquestes prediccions astrològiques. I, bueno, un altre dia ens tornarem a trobar aviat, també.
Per escolta, altres... Maria, jo penso que durant l'any 2025 l'hem d'invitar a que en parli amb més extensió tot això. Perquè ens ha fet 5 cèntims, però immensos.
Sí, exacte. Això
és 5 cèntims, 5 euros.
Això és una pidolada perquè tots els nostres oients en tinguin present què és el que passarà i prenguin nota, com hem fet el Josep Antoni i jo. Pues una abraçada, Elisenda, i fins la pròxima.
Moltes gràcies i bon any, sobretot.
Moltes gràcies. Molt bon 2025 per tots.
Per tothom, exactament.
Per tothom. La fredor de l'hivern s'infiltrava a l'oficina, una sala humil, amb les finestres entelades i només una espelma tremolosa sobre la taula. Scrooge era un home prim i arrugat com una fulla seca i comptava les monedes amb avarícia. El seu empleat, Bob, treballava tremolant davant d'una estufa gairebé apagada. Bon Nadal, oncle! Què tal? Com estàs?
Bon Nadal? Va, collonades! Per què celebres el Nadal si no tens ni un penic a la butxaca?
Oh, clar, per favor, el Nadal no té res a veure amb els diners. És una època per estimar, perdonar i ajudar els altres.
Au, vinga, estalvia't la teva alegria fet. El Nadal només és una excusa pel pèl del temps i, sobretot, pel gastar diners.
Sempre seràs benvingut a casa nostra, si vols estalviar una mica. Recorda això, que tinguis un bon Nadal, tot i que no vulguis.
Ves, ves. Jesus, Lord,
at thy birth. Després de que Fred marxés, un altre visitant va entrar. Era un senyor amb un gran llibre sota el braç. Senyor Scrooge, voldria fer una donació per als més necessitats del Nadal?
Què dius? Una donació? Ja hi ha presons i cases de treball. Que vagin allà.
Però, home, senyor, molts potser moriran si tenen que anar a fer aquest destí. Sigui una mica pietós.
Doncs molt bé, que morin. Mira, així disminuiran l'excés de població i tots estarem millor.
Aquella nit, l'Scrooge va tornar a casa seva, una llar freda i fosca, que semblava tan solitari com ell. Mentre menjava una trista sopa de pa en la llar de foc, un so aterridor va ressonar per tota la casa. Era com cadenes que s'arrossegaven.
Què és això? Algú juga a mi.
De sobte, una figura espectral va aparèixer davant seu. Era el Jaco, el seu antic soci, cobert de cadenes que semblaven fetes de caixes fortes, claus i llibres de comptabilitat.
Ets un fantasma o només una mala digestió?
Sóc el teu vell soci, condemnat a vagar per tota l'eternitat. No siguis com jo, mira de salvar-te. Només cal que canviïs.
Salvar-me? De què?
Doncs mira, aquesta nit seràs visitat per tres esperits. Potser que els escoltis o acabaràs com jo. L'habitació va quedar en silenci. Però en l'aire s'hi notava que hi havia un misteri carregat. La primera campanada de mitjanit va sonar i una llum brillant va inundar l'habitació. Davant de l'Scrooge hi havia una figura etèrica, semblant a un nen, però amb una saviesa antiga als ulls. I l'esperit li va dir: «Sóc el fantasma del Nadal passat. Vine amb mi». Sense gaire temps per resistir-se, l'Scrooge va ser transportat a la seva pròpia joventut. Estaven en una festa alegre, amb gent ballant i riures per tot arreu. L'Scrooge va reconèixer la seva antiga promesa, la Belle, amb una llum als ulls que feia anys que no veia. La Belle li deia a l'Scrooge: «Podríem ser tan feliços, però has deixat que els diners fossin la teva única passió».
«No, no, no em recordis això. No sabia que estava perdent».
L'esperit de la Belle li va dir a l'Scrooge: «El Nadal és amor i família, però tu ho vas deixar tot enrere». De tornada al seu dormitori, un altre esperit va aparèixer. Era gran i alegre, amb una capa verda i una corona de fulles. Aquest esperit va dir: «Jo sóc el fantasma del Nadal present. Mira com viu el món mentre tu t'enfonses en la teva avarícia». Aleshores, l'Scrooge va ser portat a la llar del Bob. I tot i la pobresa, la família del Bob estava reunida al voltant d'una taula petita i el petit Tim, el seu nen petit, que estava malalt, somreia. El Tim va dir: «Que Déu ens beneixi a tots».
«Aquest nen... Aquest nen, tu creus que sobrevivirà?»
«Home, si les coses segueixen igual, no. Però encara pots canviar-ho». Després d'això, l'esperit va portar l'Scrooge a veure indrets plens de necessitat i patiment. Però en tots els llocs hi havia esperança i hi havia bondat. L'últim esperit que es va presentar era l'esperit d'una figura encaputxada i fosca que no parlava, només assenyalava amb una mà ossuda.
«Tu ets el fantasma del Nadal del futur. Mostra'm, si us plau, el meu destí».
Aleshores, l'Scrooge i el fantasma van arribar a un cementiri desolat, on van veure una tomba sense flors que destacava entre les altres. L'Scrooge va llegir el nom. Era el seu propi nom.
«No, això no pot ser. Puc canviar-ho, ho prometo, puc canviar-ho».
L'Scrooge es va despertar amb la llum del sol entrant per la finestra, després d'una nit molt moguda. L'Scrooge era un nou home.
Aquell mateix dia, Scrooge va comprar un vendrell d'indi per als Cratchits, va donar diners als pobres i va acceptar l'invitació del seu nebot Fred. La seva riquesa ja no era d'or, sinó d'alegria i amor compartit.
I així, l'Scrooge va descobrir que els fantasmes no eren només esperits, eren reflexos dels misteris de la nostra pròpia vida, ensenyant-nos que encara podem escriure el nostre futur. Què et sembla, Josep Antoni, aquest conte de Nadal?
Magnífic, eh? A més, em porta bons records, et diré per què, i també és una invitació als nostres oients. L'any passat vaig veure una obra de teatre del Joan Pere, al Teatre Romea, amb uns amics nostres, que es deia Tot l'any pot ser Nadal, i és cert, no? Perquè sembla que el Nadal només duri un any i mig, i tot aquest bon... Ai, un mes i mig, perdó, i tots aquests interessos i bones decisions i bons esperits s'acaben a partir del dia 7 de gener, no? I aquesta obra és molt interessant. Ara,
que, per cert, tu n'has fet esment abans, quan comentaves de l'obra de Dickens.
Sí, sí, la va compondre, la va escriure, millor dit, Charles Dickens, es diu A Christmas Carol, i Charles Dickens va ser un home que vivia amb una família benestant, però es va empobrir i va passar misèria també, i a més va viure la misèria del Londres de mitjans del segle XIX, per tant, en certa manera va estar molt influenciat per aquesta experiència i va treballar molt, pel diguéssim, per la gent que patia i patia misèria, no?
I pels esperits, perquè, clar, aquest conte és per misteris la nit, perquè està ple de fantasmes i esperits.
Doncs, i si voleu passar una nit misteriosa, us invitem que aneu a l'Auditori de Sant Cugat el 30 de desembre, on podeu veure aquesta obra representada per un actor magnífic, que és el Joan Pere.
I mentrestant, escoltem el següent. Què et sembla, Moisés? Caga-t'hi-ho!
Oh, que festa de tothom! Què tal?
Bueno, estem aquí, Moisés.
Bona nit, bona nit.
Amb l'especial de Nadal. Bueno, hem de dir que amb el Moisés, que és el director del programa La Mutxiganga, estava fent un concurs precisament d'això, no?, del Tió de Nadal. Ens ho pots explicar?
Sí, home, i tant, hem fet un concurs on els nens i nenes que ens escolten havien de cantar la cançó per fer cagar el tió, que n'hi ha moltes de diferents a tot Catalunya.
I què, ja has trobat les cançons, una que t'agradi, com aquesta que hem escoltat, semblant?
Aquesta és molt maca.
Sí, no?
Sí, sí, sí. Totes els nens que han participat, totes ho han fet molt bé. Hem tingut gent de tot arreu, i a més, un nen, inclús, ja escoltareu, però ens va tocar la cançó amb clarinet, perquè les classes de clarinet...
Bé, no? Ostres! Bueno, tot això ho haurem d'escoltar-ho amb el teu programa, La Mutxiganga, sí, no? Què serà, aquest Nadal? Sortirà per Nadal, ara?
Sí, per Nadal farem un especial, també, on podrem escoltar els pastorets d'aquí de Sant Quirze, els hem fet una entrevista, tant els infantils com els adults, i després farem una lectura teatralitzada.
Sí, però avui has vingut aquí al nostre programa per parlar del tió.
Del tió, home, perquè el tió, això sí que té un misteri, que el tió ens doni tots aquests regals, i si voleu, jo us l'explicaré, aquest misteri.
Home, el seu origen és una mica complexa, no?
Bueno, el seu origen, o sigui, tot això ve de que els nens i nenes anaven a buscar el tió dalt de la muntanya. Llavors, un cop el trobaven, el portaven a la masia o a casa seva, a la vora del foc, ben calentonet, i li donaven mandarines i menjars, no? Fins aquí és el que coneixem tots.
Sí, mandarines sobretot. Li donaven...
I el nom de tió?
Si algun nen se li agradava molt mandarines, donava només la pela.
Sí,
però, bueno,
sí.
Després ja se trobava després l'hora de rebre regals, també.
Molt bé, i què més, i què més?
Doncs llavors, què passa? Que a la nit de Nadal fa cagar el tió i caga coses, aquest tió. Doncs, segons diuen, el misteri ve de que la nit de Nadal, quan la Verge Maria estava buscant posada juntament amb Josep, i que no trobaven res, la Maria estava molt, molt, molt cansada i es va lleure sobre un tió. Ah. I aquest va començar a repartir menjar i coses que necessitaven en aquell moment, doncs, la Maria i Josep. I d'aquí ve el misteri de tot això.
Vale, o sigui que la família, la Sagrada Família es va assentar damunt d'un tió i va començar a sortir torrons i menjar.
Això, tant, viandes, per aquest moment que ells tenien gana i tenien fred.
Bueno, i ara no solament això, ara també joguets, perquè els nens, escolta, li peguen fort, eh?
Sí, li peguen fort. Jo quan era petit, a mi el tio em cagava només el que era el sopar, els torrons, algun bombonet, i les joguines a mi me'ls portaven els reis. Però sí que és veritat que això ha evolucionat molt i ara caga molt el tio, eh?
Bueno, s'ha modernitzat, no? S'ha posat els dies en aquest sentit.
Bueno, diguem que ara, més que modernitzar, s'ha extès, sí, això del regal, perquè ara, bueno, nosaltres, per exemple, pues, pel dia de Nochebuena amb el tió surten uns regalets del tió, després a l'hora de Nadal porta també uns regalets, i al final els reis també porten regalets, o sigui, tots porten regalets.
Sí, això és com la tradició de los panes y los peces, que ja ve de l'Evangelí.
Perquè com ho feu a casa vostra?
A casa nostra, el sopar del dia de la nit de Nadal ens caga els torrons. Mm. Sí, sí, després els regals grans ens els porten els reis.
Vale, o sigui, vosaltres sou més de reis que de Papa Noel, sí, que seria l'arbre de Nadal.
No, però està molt bé, Josep Maria, perquè acaba el dia 24 i el dia 25 es mengen els torrons, per tant ja...
No, això sí, els torrons sí.
No. A casa meva no arriben al 25.
No, no, el 25. Bueno, doncs haureu d'acabar més torrons, no? Hi ha molta varietat, ja, avui en dia.
Sí, avui en dia hi ha molta varietat.
Sembla que les tradicions catalanes són bastant escatològiques, perquè, a part del tió que caga torrons i això, també hi ha el caganer del pessebre.
També hi ha el caganer del pessebre. Vosaltres n'hi podeu de caganer?
Home, sempre. On el poses, tu? Perquè això no, és important, eh? El poses amagat o al mig del camí?
Jo poso amagat i sol estar darrere de l'establia ben endarrere.
I Josep Antoni?
Jo el poso darrere de l'arbre, perquè queda més decorat.
Darrere de l'arbre?
Sí, sí, poso una vet i poso darrere de l'arbre.
I l'establia...
Queda més fi, queda més finet.
Sí,
no?
Sí. Bueno, jo sempre me'n recordo el posar al mig del camí, allà que el trobessin. Aquest personatge té molta història i, a més, ara em fan figures de famosos amb la figura del caganer.
Sí.
N'heu vist alguna?
Jo no sé si... I també de polítics, eh? Potser és perquè l'acaben molt, no?
Polítics, cantants...
Sí, per això, perquè l'acaben molt també, doncs, evidentment, estan en primera línia.
Quin és el teu personatge preferit, Moisès, per fer de caganer?
Ostres, ara mateix no sabria pas què dir-te.
Sí, vinga, va. Un que volguessis posar en el teu pessebre, un personatge així famós, polític, cantant, el que sigui, que posaries de caganer el teu pessebre aquest Nadal?
Home, hauríem de posar algú de la Ràdio Sant Quirze. Ens hauríem de veure si algú ens fes un caganer de Ràdio Sant Quirze.
Vinga, vinga, doncs encara estem a temps. Encara estem a temps.
De cara a l'any que ve.
Molt bé. Doncs, escolta, t'agraïm molt la teva participació en aquest nostre programa de misteris i que ens hagis explicat el misteri del tió de Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bueno, i després també hem de dir que anem coincidir, el Moisès i jo, a la presentació de l'encesa de llums de Sant Quirze, que va ser espectacular, eh, Moisès?
És espectacular, i l'any que ve hem de tornar a repetir això.
Sí, sí. Anem quedant lluernats, eh? Estàvem just davant de l'arbre i es van encendre les llums d'una manera espectacular, no?
Home, és que més bones vistes que les que teníem nosaltres no hi havia ningú.
Sí, nosaltres estàvem a primera fila, a primera fila.
L'Ajuntament ho vam veure molt bé i també recomano a tots els que ens escolten que es baixin el programa.
Esclar.
Escoltar tantes vegades com es vulgui.
Sí, i ara, doncs, ens despedim i mentre ens despedim podem escoltar aquest moment que anem a viure tots junts.
Molt bé, doncs bon Nadal a tothom.
Bon Nadal.
Que vagi bé tot.
A veure. El compte enrere comença ja.
Vinga, compte enrere.
10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6!
Mira, 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 mira! A l'arbre de Nadal, celebrat!
Unes llums blanques que van de dalt a baix.
De dalt a baix! Un arbre! Un senyor arbre!
No ho hem dit, però té boles de color vermell, de color blanc.
Sí, sí. Il·luminat fins a dalt de tot.
Doncs sí, Josep Antoni, anem a estar aquí a la plaça de l'Ajuntament i anem a viure en directe a l'encesa de llums. T'has passat a veure'l? Perquè realment és impressionant, sí, l'arbre que tenim a la plaça de la,
sí,
Vila.
Sí, és molt maco, molt maco. Jo no vaig estar perquè estàvem fora, però la veritat és que sé que la referència és que va anar molt bé. No és això com d'altres ciutats importants, però, escolta, aquí ho fem més casolà.
Doncs bé, aprofitant la vinentesa, anem a estar parlant sobre els pastorets, que és una de les coses, un esdeveniment que es fa aquí al poble, i voldria explicar a tots els oients el misteri dels pastorets, perquè els pastorets tenen misteri. De fet, els pastorets tenen el seu origen en les representacions dels misteris medievals que es feien a les esglésies per explicar la història de Nadal. Els misteris medievals venen a ser com unes petites obres de teatre que, tal i com estic explicant, en principi es feien a dintre de les esglésies, allà al segle XV. Però a poc van anar sortint dels temples i es van popularitzar amb espectacles més laics, més de la gent, i sovint hi van introduir elements còmics i quotidians. De fet, hi ha dos misteris centrals a la representació dels pastorets. El primer és l'anunciació del naixement de Jesús als pastors. I l'altre gran misteri és la lluita eterna entre el bé i el mal, que es queda encarnat amb una lluita entre àngels i dimonis. Aquest format que es va establir connecta l'espectador d'una manera profunda i entretinguda amb l'humor, el drama i l'espiritualitat. I així, doncs, durant els segles XIX i XX, autors com el Frederic Soler, que és més conegut com el Serafí Pitarra, o l'escriptor Josep Maria Folch i Torres, van donar forma a les versions modernes dels pastorets, incorporant diàlegs actualitzats, unes escenes còmiques i una estructura narrativa més elaborada. L'enigma dels pastorets, de fet, no només es troba en la seva antiguitat, sinó també en la seva capacitat de barrejar diferents elements. Per exemple, en els pastorets trobem personatges icònics, com és el lluquet o el rovelló, que representen l'home senzill que s'enfronta a situacions extraordinàries. Per una altra banda, la dualitat entre el bé i el mal queda caracteritzada per la presència de dimonis, que normalment fan riure, i d'àngels, i representen aquest conflicte entre les forces oposades, que és un tema que ressona amb força a totes les audiències de totes les edats. A més, s'ha volgut afegir una interacció amb el públic. Per això, moltes produccions locals inclouen improvisacions i referències a l'actualitat, mantenint viva la connexió amb l'espectador. De tot això una mica, i dels pastorets que es fan aquí a Sant Quirze, anem a parlar una mica des de la balconada de l'Ajuntament amb els pastorets de Sant Quirze.
Mira, ja els tenim aquí, els pastorets. Veniu, veniu. Poseu-vos aquí, a la balconada.
Què tal? Com estem? Com ha anat això?
Molt bé. Sí.
Us agrada l'arbre?
Molt.
És molt gran aquest any.
Sí, és el preferit.
És el teu preferit?
De tots els més bonic, a més.
Aviam, qui ens està parlant? Perquè els oients no saben qui ens està parlant. Qui sou?
Els pastorets.
Com, tu qui ets? El rovelló, el lluquet?
El rovelló.
I el dius?
Àfrica.
Molt bé, i tu?
Jo sóc el Lluquet i em dic Georgina.
I tu com et dius?
Mira. Jeremies i em dic Chloe.
Mira, per aquí, que... els protagonistes de...
Molt bé, què heu explicat? Què heu explicat que fareu a la representació? Explica'ns-ho per tots els...
Sí. Mira, doncs, els infantils farem del 21 i el 22 de desembre i els adults
l'11 i 12 de gener.
Doncs mira, si volen venir a veure, que vinguin aquests...
Bueno, no, hem de venir a veure'ls, eh?
Sí.
I ja us ho teniu estudiat, ja, el paper? Tu què fas? De què feu?
De què?
Sí, però vam tenir uns últims canvis d'última hora i... Bueno,
sí, és el director i coses,
però...
I de què feu? De què fas, tu?
Jo de Lluquet.
De Lluquet. I el Pauet no hi havia...
El Pauet no fa pastorets, el Pauet no fa veure.
Ah, el Pauet no...
Aquí tenim el Jeremies, Jeremies. Ai, m'he equivocat. Ah, no.
Jeremies.
Com ho veus, això? Com has vist la festa?
És massa gran per mi. O sigui, hi ha molta gent.
Molta gent, estava a petar, això. Bueno, aneu-vos acostumant, perquè la patronal està plena, havia que fer les representacions de teatre, eh?
Sí.
Bueno, a la patronal, com a mínim, hi ha un límit de persones,
crec. Mira, ja obre les llums aquí també. I què us sembla aquest arbre que tenim aquí al davant?
És molt gran, molt. I molt únic, més que l'any passat, perquè era...
Sí, l'havíeu demanat, no? El jovent del poble havia demanat, volem un arbre aquí a la plaça.
Sí.
I aquest ja és prou gran o...?
Sí, home, és massa gran, també.
No, a mi... M'agrada molt. O sigui, jo el deixaria així sempre.
Sí.
Un bon arbre, eh? Que això...
L'hem deixat tot l'any, teníem les boles.
Sí.
Doncs sí, els pastorets són un enigma perquè han aconseguit sobreviure a canvis polítics, socials i culturals. Fins i tot han aconseguit aquestes representacions sobreviure durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura. I va esdevenir, de fet, una manera de preservar la llengua i cultura catalana. Avui en dia representen un acte de comunitat i identitat que traspassa generacions i té adaptacions constants. Com veieu, aquí a Sant Quirze es farà una representació pels infants i després una pels adults, que des d'aquí, Josep Antoni, convidem a tots que vagin a veure.
I tant que sí, perquè val molt la pena i a més està fet per la gent del nostre poble.
I ara anem a escoltar una intervenció del nostre company, el Jordi Rivilla, que hem enviat a fer una investigació a Betlem, perquè hem dit, a veure, un enviat especial, a qui enviem? I el Josep Antoni ha dit, no, que jo no sé, no podia, jo tampoc no m'anava bé, i dic, enviem el Jordi. I ens acaba d'arribar, tot just ens acaba d'arribar, un àudio del Jordi veient a veure aquesta investigació a Betlem. Endavant, Jordi Rivilla. Enviat especial de Misteris la nit.
Benvingut. Bona nit a Misteris la nit i bon Nadal a tothom. Avui us vull parlar com fan el Nadal als Estats Units. El que és una tradició és el dia de Nadal la família s'ajunta a taula per sobretot menjar pavo i pernil, que són els i entre els acompanyaments més típics està el puré de patates i la beguda tradicional d'aquestes dates que és el licor o el ponche de huevo. Es diu eggnog. Moltes famílies després fan galetes al forn i tarta de poma com part d'aquesta tradició per després per berenar. Que bo, eh? Una altra característica del Nadal és que els nens obren tots els regals el dia 25 pel dematí que els porta Santa Claus, on solen penjar les mitges amb decoracions nadalenques a la xamanella, que els hi porta pues, dolços i petits regalets. Aunque sí que és cert, el Nadal comença unes setmanes abans de Nadal, on la gent penja i decora les seves llars, ple de llums i de decorats nadalencs. Jo estic enviat aquí a Dallas, promocionant el Nadal català. Bueno, una abraçada ben forta, amics. I bon Nadal.
Com pot ser això? Però si l'havíem enviat a Betlem.
Que s'ha perdut.
Escolta, què ha fet amb el nostre pressupost?
Home, és que, no ho sé, de Betlem a Dallas hi ha una diferència, no?
Penso que s'ha confós.
Sí.
Bueno, de fet, ja sabem que el Jordi és l'especialista en country i que coneix molt bé aquest
país. I també és molt assenyat, perquè anar a aquelles terres tal com està el temps allà...
És veritat, ara està la cosa que millor anar a Dallas i tal.
El Jordi té molt de seny i ha dit, jo vull anar, però tornar sa i estalvi.
Sí, a més, m'assembla ens ha enviat també una història sí. d'allà d'Estats Units, de, especialment pels misteris. Anem a l'escoltar.
Bona nit, en la nit dels misteris, i bona tarda des de Dallas, Texas, on avui us vull parlar dels pobles de l'antic oest americà, pobles que han quedat en l'oblit. Els explico una mica com va començar tot. La ràpida expansió cap a l'oest durant el segle XIX va contribuir a l'afonament massiu de les ciutats al llarg dels Estats Units occidentals, on ja van ser terres fèrtils o per comerç pròsper. Aquests petits assentaments, una vegada, van ser pròspers cap a un dia la situació, aunque un dia la situació va canviar dràsticament, abandonant aquests pobles per la caiguda de la indústria o simplement gent que va emigrar a altres llocs dels Estats Units. I tot això es coneix com pobles fantasmes. Un dels pobles, n'hi ha diversos, però un dels pobles bastant important dels Estats Units és Tombstone, Arizona, on es va fer la batalla més important, la de Wyatt Earp, que també van fer una pel·li. Un altre es diu Pioneer Town, que està a Califòrnia, on dintre d'una vall van recrear uns estudis de cinema. Un altre poble fantasma, que aquest sí que té un important misteri, es diu Goldfield, que està a l'estat de Nevada. I aquest, en concretament, us explico una breu història. Goldfield va ser fundada l'any 1902 durant la febre de l'or, on va ser abandonada tras una sèrie d'inundacions ocorrides l'any 20. A diferència d'altres ciutats anteriors, no és coneguda per l'herència de l'oest, sinó pels fenòmens paranormals que passen en aquesta ciutat. És a dir, aquesta diu la història que habita un fantasma d'una jove que va ser abandonada i posteriorment va ser encarcelada amb el petit bebè que va tindre dintre l'hotel Goldfield. Més enllà d'aquesta llegenda macabra, però fascinant, val la pena visitar aquest poble fantasma de l'oest per admirar la seva estructura de miner, d'un poble miner abandonat, entre vies de tren inutilitzades i vagons de tren al costat de les mines d'or històriques. Després, aquest és el més misteriós. Després n'hi ha un altre que s'ha quedat com a un poble turístic, un poble fantasma turístic, que es diu Woody, a Califòrnia. Aquest sí que va ser abandonat. Està millor conservat, però va ser abandonat pel tema de les mines que van marxar els ciutadans. I un altre i últim que us volia explicar es diu Kennicott, que està a l'estat d'Alaska, que està al Parc Nacional de San Elias, aquí als Estats Units. I aquest va durar del 1910 fins al 1940. I on van treballar per l'extracció del coure. Bueno, fins aquí la meva petita explicació. I m'agradaria deixar-vos amb una cançó d'un que m'agrada molt, un cantant de country que m'agrada molt, una nadala, per això, des de l'Alan Jackson. A veure si us agrada. Bueno, estimats amics i amigues, Josep Maria, Josep Antoni, des de Dallas, una forta abraçada, bon Nadal a tothom, i res, que a veure si la carta del Santa Claus ens porta bons regals. Una abraçada ben forta. Adeu, amics, bona nit, bona tarda des de Dallas.
Hey, guys, what's the problem?
The weather.
What do you mean? It's warm and beautiful outside.
Exactly. No snow, no Santa. Which means I've been good all year for nothing. This is gonna be a miserable Christmas.
Well, maybe not, fellas. Well, I've been sort of worried about Santa Claus this year.
You're worried? My life's riding on this delivery.
'Cause we live away down south and it didn't snow down here. But I'm telling you not to worry, 'cause I just got the word. Everybody listen closely and I'll tell you what I heard.
What?
Santa's coming in a pickup instead of his trusty sleigh. He'll have a truck instead of a reindeer to carry him on his way. 'Cause the weatherman had some problems, he couldn't get snow, you see. Santa's gonna come in a pickup truck when he visits you and me.
Oh boy, this is great! This means we can get our presents. What are you asking for, Alan?
Well, you know, peace on earth and goodwill toward men.
Excellent! More room in the pickup for my stuff!
Well, Alvin, don't you think you might be missing the point of Christmas?
Nope.
Doncs anem acabant ja aquest especial Nadal, Josep Antoni, amb música country. Sí.
I amb moltes Nadals molt boniques que també han anat sentint, no? Aprofitem per desitjar-vos un bon Nadal, que passeu unes bones festes, que tingueu un bon camp d'any amb molt de seny i molt d'esperit, i sobretot que els reis us portin un munt de debats i, el més important, un munt de salut i alegria. Merry Christmas
for all. Efectivament, totes aquestes desitjos del Josep Antoni compartits per mi mateix. Bones festes, bon Nadal i feliç any nou. Santa's gonna come in a pickup truck when he visits you and me.